És aquí l'Esport del Punt, en Jordi Túrria, i en Dani Pedrosa tornarà a ser capaç de fer una actuació tan bona com l'última?
Doncs em sembla que pels temps que acaben de fer, ja s'ha confeccionat la graella de sortida del Gran Premi del Qatar, em sembla que podem tenir l'esperança. De seguida ens ho explica el nostre enviat especial.
Però Valentino és molt bo.
L'Esport del Punt.
Comencem amb una dada d'última hora que interessarà i molt especialment als seguidors del Barça. Ja us vam anunciar ahir que el club blaugrana s'havia posat d'acord amb el Villarreal per demanar que el partit de Lliga que han de jugar tots dos al Camp Nou, al Camp de setmana que ve, s'avancés a divendres per tenir més temps per preparar els partits de la Lliga de Campions. Doncs bé, finalment aquest partit es jugarà al Camp Nou, atenció, el divendres dia 14, és a dir, divendres sant a partir de 9:15. Dit això, anem ràpidament cap a Doha, on ara mateix es configuren les graelles de sortida del Gran Premi del Qatar de motociclisme que es disputarà demà. Catalunya Ràdio, enviat especial, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
La primera pregunta és clara. Qui ha estat el més ràpid al MotoGP?
Doncs com aquest és un cap de setmana de sorpreses, és un dels homes que ens està sorprenent en aquest inici de temporada, és Casey Stoner, el pilot australià que ja explicàvem ahir al Força Esports, que va arribar tot just sense dormir per problemes a diversos vols, que fins i tot va arribar enfebrat i que tot just abans de pujar-se a la moto directament arribat de l'aeroport de Doha ahir mateix, doncs va prendre una miqueta de xocolata i un parell de begudes isotòniques i va fer el millor temps a la primera sessió. Aquest matí, en els últims lliures, ha confirmat aquesta posició i finalment la pole position, la primera de la seva carrera, en la seva segona cursa al MotoGP. Casey Stoner, al davant de Loris Capirós i un Toni Elias, que avui també ha estat un dels homes sorpresa, perquè a més s'ha quedat només a 52 mil·lèsimes de l'australià. Aquesta és la primera fila del MotoGP, a la segona hi haurà Nicky Hayden, Dani Pedrosa i Valentino Rossi. Ara el Xavier Vila preguntava quines opcions pot tenir Dani Pedrosa, doncs ara com ara, les mateixes que Valentino Rossi. I si tots confiem en Valentino Rossi, per força hauríem de confirmar, hauríem de confiar en Dani Pedrosa. El Sergi Bernau s'ha quedat finalment fora d'aquesta segona fila perquè Nicky Hayden a última hora s'ha esmullit a la quarta posició, Sete Gibernau que ha fet el setè i per tant sortirà des de la tercera fila, i el Carles Checa ha fet el 14è registre, sortirà més endarrerit el de Sant Fruitós de Bages. Cap de setmana de sorpreses. Ahir Carles Checa ens deia que arrossegava aquesta lesió de resultes del Gran Premi de Jerez. Aquest matí hem sabut que Toni Elias arrossega una forta gastroenteritis des de dilluns.
Pues sí, encara no he dormit. Tinc una gastroenteritis bastant forta des de dilluns passat i ahir pensava que la començava a tenir curada, però avui he patit força perquè m'he passat el dia bastant marejat. La llàstima és que avui pues, fa més calor que ahir, la humitat és més gran. Ja de normal, quan aquestes condicions apareixen, estàs una mica marejat i amb una gastroenteritis, pues, imagina't, no? Però bueno, és el que hi ha.
Un minut i seran 3:45 de la tarda. Damià, telegràficament, què ens pots dir de les altres categories?
Doncs mira, que Barberà té la pole ara mateix en 250, a falta de 15 minuts, que Lorenzo, el seu company, està segon, cap dels dos ha avançat el temps, i en 125, Bautista, l'home que va guanyar Jerez, ha fet la pole, i el Joan Oliver ha fet 8è, per tant, sortirà des de la segona fila, i l'Espargaró, 23è, sortirà des de la 6ª.
Gràcies, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Si jugues a futbol,
vols jugar un campionat del món.
Si jugues al tennis,
el que vols és guanyar a París.
Si jugues a bàsquet,
vols estar a la Lliga Americana.
Si competeixes en MotoGP,
vols ser pilot de l'equip Repsol.
Dani Pedrosa amb Repsol, junts amb MotoGP.
El meu equip.
Repsol, subministrador oficial de l'equip Repsol Honda.
Ja que hem començat amb motor, hem de dir que també es disputa ara mateix la primera etapa del Rally de Còrsega, la cinquena de les curses que puntuen per al Campionat del Món. Josep Antonaisa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina és la situació a la competició ara mateix?
Després de dos trams especials, Sebastián Loeb lidera aquest Rally de Còrsega, Segon és Marcus Grönholm a 4 segons. Pel que fa a Xevi Pons, ha començat molt bé el rally, anava tercer després del primer tram, ara però és cinquè a 52 segons, però a només 9 segons del podi. Dani Sordo, per la seva part, és 9è a 1.09.
Luis Aragonés ha sorprès avui l'Espanyol quan ha anunciat que ha convocat Ivan de la Peña per una jornada de convivència per dilluns que ve, una jornada que es farà només 48 hores abans de la final de la Copa del Rei. Au del Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Em sembla que a l'Espanyol no li ha agradat aquesta iniciativa i l'Opelat farà un altre tipus de convivència.
Doncs sí, és que de la Peña precisament ha de concentrar-se a partir de dilluns, també a Madrid, però amb el seu equip, l'Espanyol, per preparar la final de la Copa davant el Saragossa. Per aquest motiu, el club blanquiblau ha demanat a la federació poder alliberar de la Peña d'aquesta citació. La federació ha acceptat i, per tant, el càntabre no haurà d'anar a aquesta jornada de convivència de la selecció espanyola.
A tot això, avui Sebastián Javier ha aparegut per l'entrenament de l'equip i ha parlat de les declaracions que ahir va fer Miguel Ángel Lotina a la presentació del Planet Futbol i que van poder sentir a l'Esport al Punt unes declaracions amb molta ironia.
Javier ha aprofitat per visitar la plantilla i el cos tècnic del primer equip de cara a l'important partit de Lliga de diumenge davant l'Atlètic de Madrid. Ha reconegut que la situació a la Lliga és preocupant, però que són optimistes i ha tret transcendència a les paraules que comentaves d'ahir de Lotina, ironitzant sobre el seu futur.
Home, Lotina, si ho coneixeu, com persona, és una gran persona i bromista és com el que més, no? Jo que visc molt amb ell als hotels i això, suposo que és una broma més d'ell, no? I la veritat és que nosaltres estem contents amb ell i ell està content de nosaltres. I si hi ha alguna cosa, jo penso que ho tenc que dir ell. Ell sempre està fent bromes.
Per cert, Sebastián Javier ha afegit que fins després de la final de la Copa no es començarà a parlar de la continuïtat o no de Lotina i del substitut de Cristóbal Parraló a la direcció esportiva del club.
Centrem ara l'atenció en la jornada de futbol d'aquest camp de setmana. Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça juga a Santander sense gaire pressió, en teoria. En canvi, l'Espanyol sí que la tindrà en el duel que l'enfrontarà l'Atlètic de Madrid a Montjuïc. En la lluita per evitar el descens també podem destacar els partits Atlètic de Bilbao, Mallorca i Cádiz-Betis.
El Barça, que juga diumenge a les 7 al Sardineros, la possibilitat de fer un pas més cap al títol de Lliga. Falten 7 jornades i els blaugrana tenen 11 punts més que el Madrid. El segon, Deco, ha parlat avui d'aquesta pressió del partit contra el Racing i n'ha destacat la importància. Diu que per transcendència és comparable a un partit de Lliga de Campions.
Yo creo que también todos los jugadores quieren estar ahí dentro del campo. Y entonces yo veo a Racing como quizás fuera un partido de Champions o un partido contra Madrid, porque sabemos todos que queremos ganar la Liga cuanto antes posible, queremos celebrar la Liga y entonces tenemos que ganar a Haas. Entonces veo un partido en que imagino que todos los jugadores también quieren jugar, están muy motivados.
El migcampista portuguès també s'ha queixat públicament perquè diu que sembla que la gent menys tingui la Liga.
Es normal que hay ilusión de ganar la Champions. No solo la afición, como la prensa, todos tenemos. ¿Eh? Y quizá los que más quieren la Champions son los jugadores. Pero sabemos también que no es así, no es fácil. Yo creo que hay muchas cosas que la gente se olvida con mucha facilidad. Yo veo que Barça no ganaba la Liga casi 6 años seguidos y la gente daba todo para ganar una Liga. Y ahora está a punto de ganar la segunda y es como si no fuera nadie, ¿no?
Leo Messi ja s'ha entrenat amb normalitat i podria entrar a la llista de convocats.
Un resultat positiu dels Blaugrana, Isaac, també és un bon resultat per l'Espanyol, perquè el Racing és un dels equips implicats en aquesta lluita per evitar el descens.
Sí, perquè fixa't, del Betis, 12è classificat a la Real Societat, tercer per la cua, i en zona de descens hi ha només 5 punts de diferència entre aquests 7 equips implicats en la lluita per evitar el descens i el Racing. I també hi ha l'Espanyol, que juga diumenge a les 5 a Montjuïc davant l'Atlètic de Madrid. És l'últim partit abans de la final de la Copa del Rei, però tal com reconeix Gorka Iraisos, primer toca pensar en l'Atlètic.
És un partit molt important, com tots els que hem jugat, perquè és, si cabe, més important, perquè estem més cerca del descenso i són més importants els punts. I també per la transcendència que tindrà després de cara a la final de Copa. Entonces, primer hay que centrar-nos en lo que és ese partit de Liga, sacar los 3 puntos en casa y intentar distanciarnos, ¿no?, de la zona de abajo.
Tamudo demà farà una última prova, però està descartat per jugar almenys els 90 minuts, mentre que Fredson és dubte per uns problemes als adductors.
Aquesta jornada alguns dels rivals directes de l'Espanyol s'enfronten entre ells.
És el cas del partit entre l'Atlètic de Bilbao i el Mallorca i també del Cádiz-Betis, tot i que el Cádiz està més despenjat i una derrota el condemnaria pràcticament a la segona divisió. L'Alavés, que té un punt menys que l'Espanyol, rep l'Osasuna, quart classificat a 3 punts del Madrid, i la Real Societat, amb 2 punts menys que l'Espanyol, visita el Bernabéu. Ronaldo que es torna a trobar amb l'afició del Madrid, ha avançat que en la propera roda de premsa podria anunciar el seu futur.
He dicho antes, yo voy a seguir con mis pensamientos y quizá pues la próxima rueda de prensa os diré algo más, pero ahora mismo no ha cambiado nada.
La resta de partits de la jornada són el Celta-València amb la Lliga de Campions en joc, el Villarreal Deportivo també amb regust europeu, el Sevilla-Saragossa i el Màlaga-Getafe.
I ara a l'Esport al Punt us oferim la possibilitat de sentir tot un campió del món de futbol. El brasiler Branco, que va aixecar el títol mundial als Estats Units, és a Barcelona en la seva condició ara de coordinador del futbol base de la Federació Brasilera. Víctor Monreal, bona tarda.
Bona tarda.
Branco, que ha estat al Museu Colet a la presentació del Mundialet de la Costa Brava, ha parlat, m'imagino, de Ronaldinho i també del pròxim Mundial. Podem dir quina és la seva selecció preferida?
Sí, doncs, com era d'esperar, l'ex de la selecció brasilera ha escombrat cap a terreny propi. Tot i destacar el perill d'Argentina i les individualitats dels anglesos, ha dit que la Canarinha és la clara favorita.
Serà todos contra, tot i todos contra nosotros. Brasil és el tercer mundial consecutiu que va en final. Tiene un gran equipo individualmente, pero tiene que ser grupo. Estar unidos, todos juntos, con mucha humildad y rogar aquello que sabe. Así en Brasil puede llegar a más una final, ¿no?
Branco ha dit que serà el Mundial de Ronaldinho. Creu que el jugador del Barça serà la peça clau de la seva selecció.
Por el su momento, por todo aquello que está haciendo, yo creo que ya un jugador maduro, mucha experiencia, ya viene de un Mundial, campeón del mundo. Yo creo que puede ser el punto principal o de desequilibrio del Brasil.
També li hem preguntat per la polèmica de la famosa aigua en mal estat. Pels qui no ho recordin, Diego Armando Maradona va declarar fa un temps que el massatgista de la selecció argentina havia donat a Branco aigua barrejada amb somnífers durant el partit entre Brasil i Argentina dels vuitens de final del Mundial d'Itàlia de l'any 90. Branco ha carregat contra Maradona i el tècnic argentí del moment, Carlos Bilardo.
No fue bonito. La Argentina no necesita de agua o alguna cosa otra para ganar. Es fuerte, grandes jugadores, tradición en el mundo. Mas por se tratando de billar de Maradona, no se espera muchas cosas buenas.
DKB Assegurances de Salut felicita el DKB Joventut per haver arribat a la final de la FIBA Cup i haver-se situat entre els quatre. Els quatre grans. El bàsquet, l'esport, l'espectacle estan servits. Que guanyi el millor. DKB viu l'esport. DKB viu la salut.
Mare, sovint descongeles la nevera. Per què?
És una forma d'estalviar energia. Quan al congelador hi ha un gruix de gel de més de 5 mil·límetres, el consum d'energia augmenta un 30%.
Quantes coses saps, mare?
Jo no. Fec Endesa.
A Fec Endesa t'assessorem perquè estalvis i optimitzis energia a la teva llar. Fec Endesa. Més a prop teu. Fec Endesa obté el certificat ISO 14001 en distribució.
DKB Assegurances de Salut felicita el DKB Joventut per haver arribat a la final de la FIBA Cup i haver-se situat entre els quatre. Els quatre grans. El bàsquet, l'esport, l'espectacle estan servits. Que guanyi el millor. DKB viu l'esport. DKB viu la salut.
El DKB Joventut és un dels aspirants a adjudicar-se a la Copa FIBA. Avui es disputen les semifinals i diumenge la gran final. La penya volia organitzar aquesta Final Four a Badalona, però la FIBA l'ha situat a Ucraïna, on tenim ja a punt el nostre enviat especial. Catalunya Ràdio, Xavi Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda. La penya busca un lloc a la gran final de la Final Four de la Copa FIBA. Avui té l'escull de l'equip anfitrió de la competició, el Kiev, a la segona semifinal, que comença a 7:45, hora catalana. La capital ucraïnesa s'ha llevat amb neu avui, però els seguidors ucraïnesos, habitualment freds, ens diuen, i l'arbitratge que pugui patir avui la penya són els enemics que més problemes els hi poden causar a l'equip de Eto García Reneses. A favor, la major experiència de jugadors com Elmer Bennett o Rudy Fernández i el gran moment de forma en què arriba la penya amb 7 victòries consecutives a la Lliga ACB. Rudy Fernández espera que no els influeixi ni l'arbitratge ni la pressió ambiental del pavelló de Kiev.
Hi haurà molts punts que tindrem
que plantar cara, no? I un dels àrbitres, després la gent que vindrà pues, a Kiev, és l'equip que juga a casa i és l'equip que vol pues, guanyar aquest títol a sobre pues, amb la seva afició, no?
Els seguidors de la penya no s'han desplaçat massivament per aquesta competició. De fet, podem dir que n'hem vist poquíssims. Uns dels més habituals en totes les competicions de la penya és la família Baturet. El pare de la família, Francesc Baturet, ha viscut els millors i els pitjors moments de l'equip verd i negre a les competicions europees. Espera que avui comenci a donar-se un pas per aconseguir aquesta Copa FIBA, que sí, sap que no és la competició més important, tant, sí que es té en compte que és tornar a inscriure el nom de campió de la penya en una competició europea.
No és la Copa d'Europa, però és una manera de tornar a començar a ser grans. Jo ho tinc claríssim. I a mi m'agradaria molt guanyar-la. Per tant, és un pas perquè, aviam si aquest any que anem quarts i poguéssim acabar amb la Lliga en els primers llocs, seria una il·lusió tornar a jugar a la Copa d'Europa, però no hi ha que despreciar-la en absolut.
A les 5 es disputa la primera semifinal entre dos equips russos, el Khimki de Moscou i el Dinamo de Sant Petersburg. Entre la primera i la segona semifinal, la de la penya, hi haurà les actuacions de la cantant ucraïnesa Ruslana, guanyadora de l'Eurovisió fa 2 anys, i també la cerimònia d'obertura d'aquesta Copa FIBA. Però la cita que ens importa és la del DKB Joventut, que busca un lloc a la final, al partit, la primera, la segona semifinal, que començarà 8:15 contra el Kyiv.
Falten poc més de, gràcies Xavi Soler, de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Encara tenim més apunts de la jornada i comencem parlant de la Lliga LEP, on avui trobem un derbi.
Un duel català aquest vespre juga en l'Hospitalet i el bàsquet Tarragona a partir de les 9. Diego Ocampo, el tècnic tarragoní, diu que són dos equips amb trajectòries paral·leles.
Equipos que podríem dir que són, no vides paral·leles, però ciclos paral·lelos, no? Apostar per gente joven, entrenadores jóvenes y con estilos de juego pues parecidos. Los dos entramos en una etapa final y que necesitamos imperiosamente la victoria, ¿no? Tanto Hospital como nosotros.
També a les 9 el Plus Pujol Lleida rep el Plasencia, un partit decisiu pels locals que necessiten guanyar-lo per allunyar-se del perill de descens. Els blaus recuperen Fran Rueda, que feia 6 mesos que està lesionat.
També avui un partit, o potser seria millor parlar d'un tros d'un partit, de segona divisió B.
Aquest vespre es disputaran els 12 minuts restants del partit entre l'Hospitalet i l'Alacant del grup tercer de la segona B. L'enfrontament es va suspendre el passat 5 de maig a conseqüència de la pluja. L'equip català és 13è a la classificació i una victòria l'allunyaria gairebé de forma definitiva de la zona baixa de la taula. Tot i això, el tècnic Ramon Moya creu que l'empat no és un mal resultat.
Estamos con 10 jugadores y tampoco podemos hacer un planteamiento, a ver si decimos ir arriba a presionar y a trabajar, pero lo que sí que estamos atentos es que estamos jugando en casa, estamos jugando en un terreno de juego que conocemos bien y que, bueno, cualquier error o cualquier situación que complicada que pueda tener Alicante en esas zonas de salida de balón, pues puede costarles un gol y podría costar el 2-1.
Més partits per avui, en aquest cas de l'Hockey Lliga.
A 9:45 es juga la penúltima jornada de l'Hockey Lliga i destaca el partit del Roncato Vic contra el Noia Freixenet. El Noia necessita puntuar si vol col·locar-se còmodament en les posicions pel play-off. El Vic, en canvi, tercer de la Lliga amb 52 punts i té la plaça assegurada. Tot i així, el tècnic del Noia, Blai Carda, sap que el Vic sortirà a guanyar i els complicarà el partit.
Un partit, suposo que estrany, no? Jo crec que ells no juguen res, tenen el tercer lloc assegurat. Nosaltres, en canvi, doncs, malgrat estar 6 anys ara, encara no tenim el play-off assegurat, però, clar, crec que ells també, doncs, bueno, doncs, el fet dels partits que, de la Lligueta a la Copa Europa, que els vam deixar fora de Portugal, doncs, potser també voldran una mica de revenja, no? Crec que és normal i, per tant, doncs, serà igualment complicat.
Som ja a l'últim minut d'aquesta edició de l'Esport al Punt. Encara tenim temps per dir-vos que el golfista de les Illes Fiji, Vijay Singh, actual número 2 del món, s'ha situat com a líder del Masters d'Augusta de Golf al final de la primera jornada. Singh ha acabat el seu recorregut amb 67 cops, un menys que el nord-americà Rocco Mediate, que és segon. Phil Mickelson ha quedat a 3 cops, Ernie Els a 4 i a 5 cops trobem jugadors com Tiger Woods, Miguel Ángel Jiménez o Sergio García. Avui ha de començar la segona jornada. Adéu-siau.